Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 7:15 de la tarda, a Ràdio Estel.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés.
Amb el 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles. Bolquers i pans de Dot Activity Extra o Sensitive No Nut, si en compres dos, la segona unitat surt per només 6,75 euros.
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés. Tu guanyes.
Preu vàlid a la península i a les Balears.
Fes un viatge en el temps. Fes un viatge a l'Egipte faraònic i descobreix tota la seva riquesa històrica. El 22 de febrer, el Club Més Amics et porta al Caire, a la poc visitada piràmide sur de Dasho, la necròpolis de Saqqara, les conegudes piràmides de Giza, Luxor, el temple de Karnak i moltes meravelles més. El 22 de febrer, l'Egipte faraònic amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés.
Amb el 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles, com l'oli d'oliva verge extra cosur origen d'un litre. Si en compres dos, la segona unitat surt per només 1,56 euros.
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés. Tu guanyes.
Oferta vàlida a la península i a les Balears.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, és l'edició 868, Capicua. Dissabte, primer dissabte, per cert, del mes de novembre, 2 de novembre de 2019. Com sempre, com és habitual els dissabtes en aquesta hora, fem un repàs a l'actualitat que genera el sector del submarinisme, el sector de la navegació, des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts. Com sempre, un repàs a les veus i protagonistes que passaran per aquesta antena de Ràdio Estel a partir d'ara mateix. Avui, per cert, en uns instants ho fem, parlarem d'un tema molt interessant, que és la psicologia aplicada en el món del submarinisme, en el món de la immersió. Ho farem amb el Joaquín Colodro. Sabrem també quin és el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge. Em va passar l'atenció també en l'estat del mar i també les temperatures de l'aigua del mar que poquet a poquet van baixant, Avui, al llarg del programa, també anirem fins la illa de les Canàries del Hierro, Parlarem amb el Carles Minguell perquè aquesta propera setmana es celebra una nova edició, nova entrega del Open Photosub Isla del Hierro. I avui també, la darrera part del nostre espai de ràdio, ens quedarem aquí, a Catalunya, per parlar amb el Miquel Ventura, és el director de la Fundació Mar. Amb ell parlarem de molts aspectes vinculats, naturalment, amb l'ecologia marina, de quina manera podem posar el nostre particular granet de sorra per mantenir aquesta ecologia marina. I amb el Miquel Ventura també parlarem d'uns interessants projectes que té precisament aquesta Fundació Mar aquí a Catalunya i molt en concret en la Costa Brava. No us ho perdeu. Bé, doncs aquestes són les veus i protagonistes que passaran per aquesta antena des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Arrenca doncs aquesta edició de Tota Costa. Us saluden abans el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, molt bon dia, benvinguts.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i en Tensa 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, la tradició amb bon gust.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
A tota costa.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición. Esto es A Toda Costa. Ya sabéis que aquí de las 10 de la mañana y hasta las 11 en punto hablamos del buceo, de las actividades subacuáticas que relacionan, desde luego, diferentes factores y aspectos, conscientes de que en estas fechas, quien más quien menos, bueno, pues ya ha sacado el equipo de sus armarios y que ya se empiezan a lanzar al agua. Recordaréis que hace algunas semanas os hablábamos de las cuestiones que teníais que tener en cuenta a la hora de iniciar, de nuevo, reiniciar esta actividad deportiva. Hablábamos con un especialista en medicina hiperbárica, también otorrinolaringólogo. Nos hablaba de los condicionantes, de las características de esos procesos que teníamos que pasar, o por lo menos es conveniente pasar antes de lanzarnos al agua. Bueno, hoy echamos un vistazo también, tal y como os venimos anunciando en nuestro programa, a nuestra psicología. A nuestro estado de ánimo, a nuestro estado anímico. Por eso saludamos esta mañana de sábado a Joaquín Colodro. Es psicólogo militar, especialista en psicología aplicada precisamente a estas actividades subacuáticas. Joaquín Colodro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Muy bien.
Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, qué interesante esa faceta que tú sabes tanto, que has hecho tesis, que has profundizado muchísimo, nunca mejor dicho, en la psicología aplicada al buceo, ¿no? ¿Es algo que tiene un despertar reciente o siempre se ha estudiado?
En España es relativamente reciente. Yo diría que hace unos 40 años. Uh-huh. En otros países pues tiene mayor tradición, sobre todo las marinas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia incluso, pues a lo mejor tienen una mayor experiencia que, como mucho, duplica la nuestra. Uh-huh. No tiene más de un siglo los estudios relacionados con psicología aplicada al buceo.
Uh-huh. Joaquín, claro, quien más quien menos a la hora de reiniciar esta actividad deportiva cada año, bueno, pues si no se hace, se debería hacer pues una revisión, ¿no? De oídos, de senos, otorrino, laringólogo, desde luego tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? Pero nos miramos un poco hacia adentro, miramos nuestro estado anímico, si verdaderamente podemos reiniciar esa actividad.
Yo creo que también es básico. Toda actividad que se inicia, aunque uno ya esté formado en ella, toda actividad que se reinicia después de un periodo donde no se ha practicado, hay que tener en cuenta unos aspectos básicos. Y hay que hacerlo de forma integral, desde el punto de vista médico, por supuesto, como has dicho, desde el punto de vista físico, hay que mantenerse en forma o coger una forma adecuada, y desde el punto de vista de la actitud psicológica. No es necesario hacerse un gran examen ni acudir a un especialista, pero uno mismo sí tiene conciencia de unas circunstancias básicas que pueden influir de forma negativa en el desarrollo de una inmersión. Y son, como decías, ciertos estados de ánimo que no son los habituales o no son los deseables.
¿Cómo cuáles?
¿Perdón?
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues sobre todo los relacionados con niveles de ansiedad, los relacionados con actitudes ante el riesgo que no sean demasiado racionales, responsabilidad, control emocional, tener un buen concepto de uno mismo como buceador. Todas estas facetas ayudan bastante desde el punto de vista psicológico a que el buceo se desarrolle de forma adaptativa, de forma beneficiosa.
Uh-huh. Hay que decir que seguramente los buceadores que nos están escuchando ahora mismo estarán de acuerdo, ¿no? Que más que menos hemos tenido ocasión de ir a bucear en algún barco, bueno, pues que somos 15 buceadores, ¿no? Y ver algunas, llamémosle actitudes, podríamos decir diferentes a las normales, ¿no? A la hora de un buceador que se va a lanzar al agua y va a realizar esa inmersión, ¿no? Y uno pensar, desde luego yo, con este tío no iba ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Te quiero decir con eso que esa racionalidad, ese control emocional previo a la inmersión es muy importante, ¿no? Y también para el compañero de buceo que habitualmente practiquemos esa actividad.
Es muy importante. Esas son manifestaciones de la situación emocional o la situación psicológica en que uno se encuentra. Y si nos resulta tan llamativo verlo en otra persona, uh-huh, lo que yo pediría a todo buceador es que se auto-observe y que se controle. Aunque no tenga manifestaciones, uno siempre interiormente tiene unas sensaciones que le hacen sentirse cómodo con lo que va a realizar, con la inmersión que se pretende realizar, o por el contrario, otras manifestaciones de irritabilidad, de intranquilidad, de preocupación excesiva, que lógicamente no son las condiciones ideales para iniciar una inmersión.
¿Se deberían hacer test de reconocimiento psicológico a la hora de iniciar esta actividad deportiva?
Paradójicamente, en buceo deportivo, lo regulado hasta ahora es un examen médico, aunque un examen médico donde se tienen en cuenta criterios psicológicos. En el buceo profesional, especialmente en el militar, pero también en el profesional civil, hay unas pruebas de evaluación psicológica que desde el año aproximadamente 2000 está asumido por todas las comunidades autónomas Y en el ámbito deportivo seguimos con una regulación nacional antigua de los años 70, donde únicamente se especificaba ese reconocimiento médico donde se contemplaban algunos criterios psicológicos. Recientemente, durante este mismo mes, he realizado una propuesta al Consejo General de la Psicología para desarrollar un protocolo de evaluación de la actitud psicológica de buceadores deportivos que yo creo que es esencial, aunque no tenga los mismos niveles de exigencia que en el buceo militar o en el buceo profesional.
Sí.
Pero la adaptación psicológica al ámbito subacuático prácticamente es la misma, aunque los trabajos sean diferentes. Por eso considero que es muy importante tener en cuenta esa evaluación y que llegue un momento en que se exija, sobre todo para los que se inician, y luego con la periodicidad que se considera adecuada.
Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro, es psicólogo militar, especialista en psicología, precisamente aplicada a estas actividades subacuáticas de, bueno, pues esa vertiente médica, la psicología aplicada al buceo. Y desde luego no es un tema que le podamos sacar importancia. Digo esto porque si una persona mantiene algunos parámetros de ansiedad, por ejemplo, temas como la racionalidad que estábamos hablando, el control emocional, en definitiva, eso puede perjudicar el hecho de solucionar un hipotético problema, una emergencia debajo del agua, ¿no? Desde luego, Joaquín.
Sí, ante una emergencia, lo básico para poder salir de forma saludable de ella, sin que ocurran grandes accidentes, el autocontrol que una persona pueda tener y la tranquilidad que te puede aportar la persona que esté cerca de ti, la pareja de buceo o el compañero de buceo. Únicamente con la presencia de esa persona que esté atento a lo que uno le pasa, puede evitar que se complique la situación. Uno cuando tiene miedo, cuando está muy ansioso, si está solo, no es exactamente lo mismo que si se siente acompañado por una persona con la que además uno tenga confianza en que le puede ayudar a salir de esa situación de riesgo donde se ha podido complicar. Es decir, le puede ayudar no solo a salir, sino a utilizar su equipo. Son una serie de circunstancias que hacen que entre los dos el ascenso, en vez de rápido e instintivo, como puede ser lo que a uno lo primero se le ocurra cuando tiene un problema, se haga de forma controlada y no tenga complicaciones de ningún tipo.
Si tomamos medicación, si hay alguna persona que está tomando alguna medicación, por ejemplo, se me ocurre algún antidepresivo, ¿está contraindicado la práctica del buceo?
Sí, tanto los problemas de tipo psicológico de cierta envergadura, como por ejemplo los trastornos depresivos, en algún momento pueden ser incompatibles en función de sus niveles, pueden ser incompatibles con la práctica del buceo. Y también, lógicamente, la medicación que hace que se regulen esos estados indeseables. Lo digo porque muchas veces no se tiene demasiada conciencia ni conocimiento, no tenemos demasiado conocimiento de la medicación u otro tipo de sustancias, por ejemplo, la sustancia adictiva, no se tiene demasiados conocimientos sobre cómo influyen debajo del agua, cuando están sometidas a una presión distinta a la de superficie.
Bueno, ya para acabar, te quería preguntar también, yo recuerdo, Joaquín, alguna tertulia que hemos hecho en este mismo programa con empresarios, con abogados, muchos de ellos que nos decían, nos comentaban que precisamente bucean, practican esta actividad deportiva, porque les relaja, les desestresa, ¿no? De los nervios, del estrés diario de cada uno de sus trabajos. Desde luego el buceo puede tener, ¿no?, esa, en este caso, buena repercusión.
Sí, si se toma como práctica alternativa a la profesión que uno tiene. Quiero decir, el buceo no sirve para resolver problemas que uno pueda tener. Pero, lógicamente, si uno realiza una inmersión en un lugar llamativo, atractivo, se convierte en una actividad muy placentera y muy beneficiosa porque se desarrolla en un ambiente totalmente distinto al que estamos habituados en nuestra vida laboral normal. No hay esas exigencias sociales que a veces tenemos, esas exigencias laborales. Ahí se puede olvidar uno de ciertas complicaciones. No es lo mismo si uno fuera buceador profesional, que también tiene las complicaciones laborales. Pero en el plan deportivo Si uno controla una serie de parámetros básicos, prepara bien la inmersión, va a un sitio donde el paisaje, el ambiente sea agradable, todo eso puede aportar una serie de sensaciones muy positivas y muy benefactoras.
Bueno, en cualquier caso, dejar la mente en blanco a muchos nos ocurre cuando buceamos, tenemos esa oportunidad, ese rato, esa hora, más o menos, ¿no? Depende de lo que dure la inmersión, pero bueno, que uno piensa más allá de lo que ve, ¿no? Eso yo creo que es bueno, ¿no? Es beneficioso, ¿no? Para hacer un poco de limpieza mental.
Sí, sí, es muy bueno y además es una exigencia básica estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, ser consciente del ambiente donde uno está. No para preocuparse en excesivo, sino precisamente para disfrutar de los aportes que da esta actividad, que es una actividad totalmente atractiva si se desarrolla en las condiciones idóneas.
Sin duda. Bueno, pues hoy queríamos hacer un poco de, permitirnos esta expresión, examen de conciencia, ¿no? De también mirar hacia adentro y decir, bueno, efectivamente estoy en condiciones psicológicas para la práctica, para reiniciar esta actividad deportiva. Bueno, espero que las palabras, las reflexiones de Joaquín Colodro, psicólogo militar, especialista en psicología aplicada al buceo, pues os haya podido clarificar algún concepto o alguna cuestión. Joaquín Colodro, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buena inmersión.
Lo mismo digo. Gracias, muy buenos días.
Gracias. Adiós.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marrón glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Nuvolositat variable aquest cap de setmana arreu de Catalunya i es manté una miqueta la inestabilitat de les últimes jornades. Tant avui dissabte com també de cara demà diumenge, la possibilitat de ruixats a les comarques del terç nord de Catalunya. La resta, nuvolositat variable i temperatures que es mantenen semblants a les de dies anteriors. Per tant, ambient fred al matí, temperatures al voltant dels 20 graus a bona part de Catalunya, al centre del dia. Pel que fa als vents, vents de direcció variable, predominarà al sud-oest, també al sud, amb mar arrissada i una mica de marejol. I pel que fa a la temperatura de l'aigua, el mar es troba situada al voltant dels 18 graus i mig a la Costa Brava i 19 graus a la costa central i sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable. Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
You're mean to me. Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me cry. I don't know why I stay home.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. La imagen submarina, os lo decíamos en nuestro sumario, también protagoniza unos minutos de antena en este espacio de radio. Por cierto, que sabéis que está muy pendiente de la actualidad que genera este sector subacuático, el sector del buceo, del submarinismo en nuestro país. Y sin lugar a dudas, esta próxima semana nos encontramos ante uno de los eventos, yo creo, más importantes, que es una nueva edición, y ya van 23, es el 23avo edición del Open Photosub Isla del Hierro. Se celebra en aguas precisamente de la Restinga, de esa zona de la Isla del Hierro, del próximo 6 al 10 de noviembre. Bueno, sin duda, un encuentro que se ha, yo creo, hecho uno de los seguramente más importantes a nivel de imagen subacuática. Hoy queremos saber cómo se plantea, cómo se estructura, cómo se vertebra ese Open, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su director, al director del Máster Photosub Online, es Carlos Minguell. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Pues, bienvenido. Bueno, un año más, ¿eh? Un año más ya, imagino ya todo listo, ¿no?
Casi listo, siempre a última hora salen cosas y tienes que ajustar, pero ya lo tenemos prácticamente todo controlado y la próxima semana estaremos en la Isla del Hierro con esta interesante competición.
Sí, sí, sí. Bueno, tú eres una persona que se mueve mucho, viajas mucho por el mundo en este ámbito subacuático. Naturalmente corroboras, ¿no?, el hecho de que se está haciendo como uno de los encuentros de imagen submarina más importantes del mundo, ¿no?
Bueno, la experiencia de varias décadas nos dice que sí, ¿no?, que el Open del Hierro en todas sus evoluciones en estos años pues ha sido uno de los principales certámenes abiertos de fotografía submarina del mundo.
Bueno, ¿cómo se plantea este año? Repetimos, esta próxima semana, del 6 al 10 de noviembre. ¿Cómo se plantea y, sobre todo, qué, en fin, diferencia tendrá, si es que tiene alguna, respecto a la edición anterior?
Bueno, sí, hay cosas que se mantienen de las ediciones anteriores, como es el Open de la Biodiversidad, que es una competición de caza fotográfica, pero este año añadimos el Master Photosub. El Master Photosub es una competición cerrada de 10 equipos seleccionados que vienen por invitación a este evento y que se enfrentarán entre sí en dos días en una competición tradicional de fotografía submarina.
¿Cuál es el criterio de invitación a esas parejas, ¿no? ¿Cómo se determina este sí, este no? ¿A través del nivel?
Sí, este año, al ser la primera edición, pues lo que hemos hecho es seleccionar los mejores currículum de gente disponible, de fotógrafos submarinos que pudieran venir, y creo que tenemos un plantel de fotógrafos muy, muy interesante. Piensa que tenemos campeones del mundo, de Europa, de España, de Francia, de Portugal, Y si ya empezamos a enumerar pues la cantidad de openes que han ganado y todo esto, sería interminable. Entonces es de primerísima línea la cantidad de gente que ha venido, y ese ha sido el criterio este año. Ya si los próximos años pues seguimos con esta fórmula del máster, ya miraremos fórmulas probablemente como que una parte, un número de los participantes de este año, los primeros, puedan venir también porque se lo han ganado, ¿no?, como invitación, y que también haya otras plazas abiertas de gente que quiera un poco desafiar a estos maestros, y ellos quedan delante, pues estarán invitados el siguiente año.
Uh-huh. Bueno, un Open Photosub que una vez más está organizado por el Cabildo del Hierro, Gobierno de Canarias, y a través de Promotur, Turismo de Canarias. Sí que es cierto, y además eso hay que alabar a las Islas Canarias, que ya lleva muchísimos años dándose cuenta del potencial subacuático que tienen, y directamente eso va relacionado al incremento turístico, ¿no? Quizá Baleares se está quedando un poco atrás en este sentido, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Carlos.
Bueno, realmente no lo sé porque no conozco actualmente la realidad de Baleares, ¿no?, respecto al turismo subacuático. En Canarias sí es cierto que poco a poco, pues aunque el Hierro fuera pionero, pues las demás islas se han ido incorporando, viendo que era más que un número de turistas elevado, un turista muy interesante. Es un turismo de gran calidad, como todos sabemos, y entonces se ha apostado por él porque las islas tienen esas buenas condiciones para este tipo de turismo. Y dentro de las siete islas, pues que cabe duda de que si hablamos de imagen submarina y de buceo, pues el Hierro es quien lleva la voz cantante, a pesar de ser la más pequeña.
Bueno, una isla que se ha regenerado, ¿de qué manera? Creo que cuando hubo la erupción del volcán, creo que el Open, creo recordar que se tuvo que suspender, ¿no?
Sí, curiosamente, y por desgracia en ese momento, pues el volcán salió la semana anterior al evento. Faltaban menos de 10 días. Ya teníamos prácticamente las furgonetas cargadas con las cosas. Fue una lástima, por supuesto que hubo que suspenderlo, pero bueno, eso solo ha sido un paréntesis, y además un paréntesis muchísimo más breve de lo que la gente pronosticaba, ¿no?, y vaticinaba. Hoy día, y hace ya muchos años, está perfectamente y está tan bien como siempre.
Bueno, desde luego, quien ha buceado en esta zona de la Restinga, en ese bajón de la Restinga, que entiendo que será uno de los puntos fundamentales, ¿no? Esa inmersión mítica que yo creo que todo buceador tiene que hacer por lo menos alguna vez en la vida, ¿no? Es uno de los puntos neurálgicos en los que se celebra, ¿no?
Bueno, sí, no cabe duda de que es una inmersión emblemática. Y si el tiempo lo permite, siempre hacemos el bajo del Hierro como una de las inmersiones. Realmente qué puntos de buceo utilizaremos nunca lo sabemos, porque depende del estado del mar. Entonces, los días previos, cuando ya veamos el pronóstico fiable, decidiremos, ¿no? El bajón, si lo podemos poner, siempre lo ponemos.
Bueno, las tendencias, yo no sé si año tras año las tendencias un poco, lo que es la fotografía más buscada, van cambiando, hay otros, digamos, entre comillas, permíteme esta expresión, ¿cuál es la víctima ese año, ¿no? ¿Cuál va a ser la víctima de la fotografía, de la fotografía, pues, cara a los buceadores? Sabes que cada año hay diferentes tendencias, no sé si este año también es así.
Bueno, la verdad que no lo sabemos. Lo que puedes ver en esas aguas en ese momento siempre es un poco una incógnita. El ejemplo, el Open Online de este año, la estrella indiscutible ha sido los tiburones Sol Rayo, ¿no?, que aparecieron en verano y ha salido en muchas fotos y en algunas de las ganadoras. Por lo tanto, ha sido muy distinto del año anterior gracias un poco a esa interesante novedad. ¿Qué veremos en el máster? Pues no lo sé. Cuando el sábado día 9, cuando se proyecten las fotos, pues lo sabremos.
Hay que decir que en esta edición, lo que es la organización pretende enviar también desde el Hierro, desde esa zona, esa isla de las Islas Canarias, un mensaje sobre todo de sostenibilidad y sobre todo también protección, ¿no?, del medio ambiente.
Sí, yo creo que es necesario, es, hay que sumarse a este tipo de iniciativas y hacerlas algo común, que no sean la, la excepción, que al final no haya no haga falta realmente ninguna iniciativa porque todo el mundo esté concienciado y sepa qué es lo que tiene que hacer para respetar el medio ambiente, para cuidarlo. Pero sí, esa es un poco la idea, hablar de problemas que están muy vigentes, como es el caso de los plásticos en el mar, pues claro que lo vamos a hacer.
Bueno, pues amigos, ese, esa edición, ese Open Photosub, que un año más pues traslada a los mejores fotógrafos a esa isla del Hierro, realmente de una edición, un encuentro muy seguido, y que posteriormente, entiendo, creo que es el sábado, ¿no? El sábado 9, el próximo sábado, cuando a última hora de la tarde, bueno, pues se dan los premios de las diferentes disciplinas.
Sí, sí, el sábado por la noche es cuando conoceremos el veredicto de los jurados en las dos especialidades, el Casafoto y el Master Photosub, y también veremos de camino y entregaremos los premios de las imágenes premiadas en el Open Photosub Online, aunque los resultados de este evento ya están desde hace semanas.
Bueno, pues aquí lo tenéis, el Open Photosub Isla del Hierro, que se celebrará esta próxima semana del 6 al 10 de noviembre en Aguas de la Restinga. Nosotros hoy queremos hacer, hemos querido hacer esa previa informativa con Carlos Minguell. Naturalmente, la próxima semana os informaremos puntualmente de la clasificación y sobre todo de los resultados. Carlos Minguell, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra. Adiós.
Un abrazo. You love to see me cry.
I don't know why I stay home. Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Seguim a més temàtiques, més propostes en aquesta edició de Tota Costa. Fins les 11 en punt del matí, ja sabeu que en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya sempre és un plaer traslladar l'actualitat que genera el sector del mar, el sector del medi ambient marí, el sector del submarinisme, en definitiva. Avui parlem amb una fundació que està fent realment des d'allà fa molts anys molt bona tasca, la Fundació Mar, una entitat privada sense ànim de lucre que treballa bàsicament per la millora i la conservació del medi litoral i marí. com a procés fonamental per garantir el nostre benestar i sobretot el benestar dels nostres fills, perquè ells també puguin gaudir dels mars i oceans. Avui en volem parlar sobretot d'aquests projectes que tenen en marxa, amb un projecte realment molt engrescador, i és que la Costa Brava aspira a ser en el 2020, o sigui, demà passat, quasi, reserva de la biosfera. Avui en parlem amb el seu director, amb el Miquel Ventura. De la possibilitat, de la realitat d'aquest projecte que ja està molt madur. Miquel Ventura, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos, Miquel, i explicar-nos precisament aquest projecte que, quan es va iniciar aquesta aventura per proclamar la Costa Brava com a reserva de la biosfera?
Doncs va començar fa 3 anys. Així com els de Google i els de Microsoft treballaven idees genials des del garatge, doncs nosaltres des del garatge de la Fundació, un dia valorant una mica el que estava passant en tota la Costa Brava i en el mar en general, la Mediterrània, vam decidir impulsar una iniciativa que fos global, que fos integradora, i vam estar valorant diferents fórmules de protecció o de conservació. I com que ja havíem treballat a Menorca i a Lanzarote i altres llocs del món, inclús a Ecuador, en reserves de la biosfera, vam considerar que la Costa Brava tenia tots aquells valors necessaris com per ser una reserva de la biosfera, integrant la part marina, que és la més important que tenim. I així es va començar la idea, des del despatx, des del garatge de la Fundació, i això va acabar sobre la taula del Patronat de Turisme de la Costa Brava, ho va valorar amb molt bons ulls perquè ells tenien la idea d'impulsar el turisme sostenible, que és el turisme del futur, i a partir d'aquí vam començar amb un petit pressupost, convidant a la Universitat de Girona, i amb tots els seus experts i els de la Fundació vam fer un document que demostrava que la Costa Brava tenia els valors ambientals, socials i socioeconòmics ideals per ser una candidata a reserva de la biosfera el 2021.
Mm-hmm. Has tocat un tema que és molt, molt interessant, Miquel, que és el turisme sostenible. Evidentment, a ningú se li escapa que la Costa Brava, bàsicament l'economia que engloba aquesta zona de Catalunya, és el turisme, no? Naturalment, no? Però fins quin punt és complicat mantenir aquest o buscar aquest equilibri, no? Entre aquest turisme sostenible i un que ja no ho és tant.
Home, és complicat perquè tenim un model econòmic que prima el benefici, que prima l'activitat econòmica creixent. I això és un concepte que és molt difícil de canviar. Aleshores, sí, la Costa Brava és un espai amb molt èxit turístic, seria un espai madur, turísticament parlant, fa molts anys que tenim turisme, i la gent pràcticament viu entre altres sectors, però principalment del turisme que ve de l'estranger i del propi estat espanyol. Però, clar, què passa? Que anem, d'alguna manera, cobrint demanda, la demanda que sigui, no? Si els turoperadors venen tots els paquets, doncs els venem tots. I no teníem en compte que aquest benefici que tenim econòmicament al final de cada any, que és molt exitós, té un impacte ambiental directe. I doncs, si tenim 5 milions de turistes de la Costa Brava durant tot un any, aquests 5 milions de turistes generen CO2, generen residus, generen tota una sèrie d'impactes que no es tenen en compte i que al final del balanç no es valoren. I això és el greu error que tenim en el model de desenvolupament actual.
Uh-huh. Estem parlant amb el Miquel Ventura, és el director, recordem, de la Fundació Mar. Respecte a aquesta molt bona notícia, Costa Brava aspira a ser, doncs, en el 2020 reserva de la biosfera.
2021, perdona.
2021, perdona.
Sí, ens hem allargat un any perquè les feines prèvies han sigut difícils. Hem fet una cosa molt interessant, que és convidar a tot el territori a participar en el disseny del pla d'acció, que això és molt important. Això no s'ha fet quasi mai en cap reserva de la biosfera. Pensa que Espanya és el país del món amb més reserves de la biosfera, passem de les 50, i possiblement la reserva de la biosfera de la Costa Brava el 2021 sigui la 51 o la 52. Per tant, hem fet una cosa molt interessant, que és posar sobre la taula de la població el projecte perquè participin, i el dia 10 de novembre es presenta a Palafrugell doncs aquesta proposta definitiva que anirà a informació pública i després es portarà a Madrid i de Madrid a París.
A partir d'aquí, sincerament, què representarà per la Costa Brava ser reserva de la biosfera?
Home, d'entrada, representa un reconeixement mundial, que això és molt important, de que aquest territori té uns valors de qualitat. I aquests valors de qualitat s'han de conservar i s'han de millorar. I, per tant, el model de desenvolupament passa per el que dèiem abans, amb la sostenibilitat. Utilitzar el territori d'una forma conscient, responsable, no malbaratar-lo, no fer-li mal, invertir en la seva conservació, que això és molt important. Si nosaltres guanyem X milions d'euros l'any degut al turisme, un percentatge d'aquests beneficis han d'anar a la conservació directa, a la conservació del mar, del litoral. Que això és el que no passa. Si saps bé, els parcs naturals que tenim a la Costa Brava, a l'Empordà, a l'Alió Baix Empordà, a la Selva, són d'un valor incalculable, però no hi ha inversió. Pràcticament tenim menys d'un euro per hectàrea. Això realment és un pressupost baixíssim. I no és possible mantenir un turisme tan elevat amb una inversió en conservació tan baixa.
Uh-huh. En qualsevol cas, el fet de ser reserva de la biosfera serà un reclam turístic també, no?
Exacte, aquest és el fil, o sigui, és el que diríem en anglès, el cutoff, o sigui, és la línia de tall que ens ha de permetre d'una forma transversal tots els agents socials, la gent jove, les empreses, el sector turístic, ha de veure que el fet de que sigui reserva de la biosfera ha de ser un reclam, però, d'alguna manera, el pla d'acció planteja, el que dèiem abans, el pla d'acció que l'hem dissenyat amb la gent del carrer i amb els experts del territori, incloent la Fundació Mar, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, el CAP de Blanes, tothom hi ha participat, hem de veure fins a quin punt o com ho hem de gestionar perquè el reclam sigui de forma equilibrada i no vagi en contra de la protecció del territori. Aquest és molt important. Llavors, la governabilitat, que és un concepte clau perquè et donguin el segell de reserva de biosfera, és factor principal perquè puguis, d'alguna manera, doncs, al llarg de 10 anys, que és la primera fase d'avaluació, tu puguis desenvolupar un projecte de conservació que sigui sostenible amb el model econòmic que tenim. I, per tant, aquest model econòmic ha de ser responsable i ha de ser conseqüent amb la conservació.
Uh-huh. El Miquel Ventura, que dèiem que és director d'aquesta Fundació Mar, però el que ens agrada més a nosaltres és que és submarinista.
I
que, no sé si diàriament, però amb molta freqüència...
Avui hem estat al riu Ter, que tenim un projecte molt maco, amb la de Girona, que és un projecte europeu, que es diu Girona, regió sensible a l'aigua. I avui hem estat a l'aigua, filmant com la Universitat de Girona utilitzava una sèrie de sensors tecnològics per poder mesurar el metabolisme del riu.
Sí.
Però demà al dematí ens anem a Platja d'Aro a fer una immersió a l'estació Silmar de la Cima per valorar els bioindicadors que estan donant informació de com està el mar, no? De com afecta el canvi climàtic, la temperatura, les espècies invasores, les contaminants... Per tant, demà al dematí estarem a l'aigua.
Per tant, i això t'ho deia, no? Ets una persona doncs, que diàriament, quasi, doncs, vas a l'aigua. Per tant, el teu ull clínic, què ens pot dir de l'estat de la Costa Brava? A grans trets, no? En quin estat està els fons marins de la Costa Brava?
Sí, precisament la reflexió que et diré ara ha donat peu a crear la Reserva de la Biosfera pel 2021. Però realment la Costa Brava està encara en un estat ambiental i ecològic bé, està relativament sana, però està perdent capacitat de recuperació. Hi ha molts factors externs que ens afecten, des de la contaminació de l'aigua, els microplàstics, que ara se'n parla molt, però que ja fa molts anys que els detectem, els detergents que surten del rentaplats, tot això, de les rentadores, tot això va al mar al final, perquè no, la depuradora això no ho reté, i això afecta a la biodiversitat i a la qualitat dels fons marins. Doncs realment, la Costa Brava no té res a veure ara amb el que hi havia fa 30 o 40 anys, però realment la natura és molt, molt, molt generosa i encara té la capacitat, que es diu tècnicament la resiliència, de poder-se recuperar. Però l'hem d'ajudar des de tots els factors socials. Demà, per exemple, anem a detectar el corall madreporari que hi ha a la Costa Brava,
que és la clau Caracas Pitosa, noms científics, són noms raros, veure quin és el nivell de blanqueig que té, perquè tothom parla del blanquejament del corall del tròpic, però aquí també està passant. La Unicera singularis, que tu has vist mil vegades, que és aquesta gorgònia blanca, que és típica de la Costa Brava, està desapareixent. Mm-hmm. O sigui, hi ha molts indicadors, bioindicadors, que ens diuen que les coses no van bé i que, per tant, ens hem de posar les piles i actuar de forma directa, clara i compromesa perquè això no avanci. Perquè, si no, al final tindrem una reserva de la biosfera que no tindrà riquesa i, per tant, això és molt greu.
És que ens trobem amb espècies invasores que apareixen al nostre Mediterrani i d'altres que desapareixen, no? Crec recordar que s'heu fet recentment doncs, una interessant doncs, recerca del perquè de la desaparició a la zona de Sant Feliu de Guíxols de les nacres.
Exactament, exactament. Nosaltres teníem 80 nacres.
Sí.
Censades d'entre 2 anys i 26 anys, aproximadament, 80 de censades, les teníem censades des de l'any 2010.
Deixa'm que digui, Miquel, per als oients que potser no saben exactament què és una nacra, dir-ho així fàcilment, és com un musclo gegant, no? Que segurament no és ben bé això, però perquè es facin una idea, no? Segurament ara...
Sí, exactament, és un vivorra, però més de trobar-lo penjat, com el trobem al mejillón,
sí, troben...
no? El musclo, el trobem...
A les praderes de Posidònia i tal, no?
Sí. A les Posidònia. Doncs aquest organisme que és endèmic del Mediterrani, que és preciós, que té una antiguitat brutal, més de 200 milions d'anys, ha desaparegut en 2 anys. En 2 anys. No teníem 80 exemplars censats i ha desaparegut.
Sabeu la raó?
Bueno, sí, la Plosporidium pinnae, que és un protozou que, en principi, ha vingut a través de les aigües de llaç, dels barcos que naveguen per tota la Mediterrània. I això ha fet que aquest protozou l'infecti el sistema digestiu, la nacra queda com a tonta, queda oberta i els depredadors se la mengen i, per tant, la maten. Això és un exemple del que fan les espècies invasores. Les espècies invasores, en aquests moments, amb un mar que es va obrir amb el canal de Suez a l'any 1845, està pràcticament invadit d'espècies invasores. Mm. Més de 1.000 espècies invasores hi ha a la Mediterrània. A la part oriental està molt més afectada, a la part occidental, la nostra, està menys afectada, però si mireu a la web de la Fundació, veureu un estudi que hem fet al Delta de l'Ebre, a la zona de la Badia dels Alfacs, hi ha espècies invasores,
sí,
per 7 exemple, espècies, no? Invasores, uh-huh, que són realment molt, 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 molt letals per la salut de la costa.
El, no?, cranc blau entre elles, no?
Exemple, el cranc blau, després hi ha un tanòfor, que és una espècie de procordat, és un que flota i que genera quasi 12.000 ous al mes i es menja totes les larves dels peixos. I, bueno, tot això, que no vull deprimir els oients, però és el que està passant. Llavors, realment, hem de ser molt conscients de que vivim del mar, de que el turisme, el que ve és a veure aquest entorn tan preciós que és la Mediterrània, que a part de ser riquíssima a nivell ambiental, és riquíssima a nivell cultural, i que ho estem perdent si no reaccionem a temps, no? Mm-hmm. Per tant, el projecte de la biosfera intenta, perquè el bo de la biosfera és que integra a tota la societat, i és un acord voluntari, des de que un restaurant recicla fins que un centre d'immersió fa immersió sostenible, tothom està implicat en el projecte, tothom hi ha de col·laborar perquè l'èxit sigui realment alt i puguem, entre cometes, protegir això que ens ho han deixat per viure i l'hem de deixar a les futures generacions. Mm-hmm.
Doncs, amics, el 10 de novembre, Palafrugell es posa sobre la taula aquesta feina per tal de que en el 2021, rectifiquem, 2021, es faci doncs, aquesta reserva de la biosfera de la Costa Brava. No volem deixar passar l'ocasió, ja que estem parlant amb el Miquel Ventura, estem parlant de Fundació Mar, en definitiva, parlar del voluntariat. No? Vosaltres teniu dos projectes, ja fa molts anys que funcionen, que és el Silmar, i un de molt realment molt interessant, molt adreçat a les criatures que tenen i que pateixen alguna malaltia. Crec que hi ha una col·laboració molt directa amb l'Hospital Sant Joan de Déu, Mar d'Esperança, no?
Sí, bueno, ho fem a través de la Fundació Enriqueta Vilavecchia i també a través de l'empresa Moventia, que mobilitza tota la gent amb els seus autocars, i també a través de l'empresa Mares i del Museu Marítim de Barcelona, que ens deixa el Santa Eulàlia.
Sí.
Llavors, doncs, bueno, el que fem nosaltres és agafar aquests nens que realment estan tot el dia, doncs, a l'hospital amb malalties complicades, algunes terminals, intentem donar-los una jornada de cara al mar i que els hi toqui el sol, que els hi toqui l'aigua i que sortim d'aquest entorn. Però també portem a les famílies, que són també les que pateixen l'enfermetat, els germans, els pares, i passem jornades sobre el vaixell o bé en una platja i estem tot el dia disfrutant d'ells, ensenyant-los la riquesa i la biodiversitat de del Mediterrani.
Doncs, enhorabona i felicitats per aquestes iniciatives amb aquestes criatures doncs, que realment estan passant, elles, aquestes criatures i, naturalment, els familiars no? d'aquestes
sí,
criatures,
realment.
Moments molt, molt complicats. Doncs, amics, aquí queda la tasca d'aquesta fundació, la Fundació Mar. Avui doncs, hem volgut centrar-nos sobretot en aquesta reserva de la biosfera que esperem que la Costa Brava sigui ja en el 2021. I hem volgut parlar doncs, de la realitat d'aquest projecte. Miquel Ventura és el seu director. Moltíssimes gràcies, Miquel, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A tota costa.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb vàries distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 0535 i a campingampolla.es. Over the mountain, across the sea, there's a girl
waiting for me. Cross all the river, beyond every cloud, she's past the wind, blowing loud. Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa parlant d'aquest interessantíssim projecte dedicat a la Costa Brava. Tant de bo doncs, es materialitzi. Nosaltres seguim en aquesta casa, ja sabeu que la programació continua. En uns minuts us saludem amb una nova entrega, obrint una nova edició de Trotamundos, turisme, gastronomia i enologia. Fins a una en punt de la tarda en aquesta sintonia. Ens hi acompanyeu? Tornem tot seguit.